Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions, amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel.
La vida humana s'ha de respectar i protegir de manera absoluta des del moment de la concepció. Des del primer moment de la seva existència, l'ésser humà ha de veure reconeguts els seus drets de persona, entre els quals hi ha el dret inviolable de tot ésser innocent a la vida.
Joan Pau II.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7, La Seu d'Urgell 105.0.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit i benvinguts a l'Església d'Urgell d'aquest diumenge, el programa que els ofereix informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Avui hem preparat per a vostès el recull de notícies rellevants del nostre bisbat, una entrevista amb en Josep Casanova, director voluntari de Càritas d'Urgell, perquè ens parli del recentment inaugurat pis d'acollida transitòria a l'entitat a Balaguer, a la Noguera. Mossèn Xavier Parés, col·laborador habitual del nostre programa, ens donarà resposta a una de les preguntes que ens fem sobre aspectes de la litúrgia, de l'Església i de la vida cristiana en general. Acabarem l'Església d'Urgell d'aquest diumenge amb unes breus dades d'agenda i el comiat. El nostre programa és possible gràcies a la Patricia Navas, a la locució, l'Àlex Alsina, a la taula de control, i Maria Marín, que dirigeix i presenta Església d'Urgell. Comencem. I comencem, com sempre, a l'Església d'Urgell d'aquest diumenge amb el recull de notícies de la setmana que ens arriben puntualment amb la Patricia Navas. Endavant.
Dilluns, dia 13, es reuní la Comissió Diocesana del Moviment Vida Creixent d'Urgell a Organyà. Va presidir aquesta reunió el viceconciliari, mossèn Josep Maria Arasté, el rector de la vila, mossèn Jordi Vázquez, la secretària de la comissió, Maria Àngels Carbonell, i la coordinadora diocesana, Maria del Carme Ribas. Iniciaren la reunió agraint i pregant a l'Esperit Sant per tenir llum en el cor i enteniment en la manera de ser i per a servir amb alegria. Es va preparar la trobada propera de tot el moviment de la diòcesi a Organyà i es parlà del punt del llibre que s'està confeccionant i el tríptic informatiu dedicat a les homilies d'Organyà. Repassant el programa i els fulletons per l'Eucaristia, les pautes a seguir en aquella jornada amb la benvinguda, el passeig per la vila, la celebració de l'Eucaristia i l'àpat de germanor. També es pensà en els convidats de la vila i alguns presidents de vida creixent de les diòcesis més properes. El dilluns 20 de febrer de 2017 va tenir lloc a la seu de la Congregació per les Causes dels Sants a Roma l'obertura de la fase romana de la causa de beatificació per martiri dels servents de Déu, mossèn Josep Moles, i 74 preveres diocesans d'Urgell, màrtirs, i del laic Lluís Trilla. Van assistir a l'acte l'arcabisbe d'Urgell, monsenyor Joan Enric Vives, el pare Augusto Frateschi, sacerdot fill de la Sagrada Família de Jesús Maria Josep, postulador en aquesta fase romana i procurador del seu institut religiós, el pare Josep Maria Blanquet i Gas, postulador en la fase diocesana d'Urgell, el secretari general i canceller de la diòcesi d'Urgell, mossèn David Codina, i mossèn Emili Villegas, prevere estudiant de Sagrada Litúrgia a Roma. Van ser rebuts pel prefecte de la congregació, el cardenal Angelo Amato, a qui l'arcabisbe Joan Enric va agrair la deferència en rebre'l i va poder explicar breument la joia que suposava per la diòcesi d'Urgell l'acte que es duia a terme en aquell dia per poder honorar uns preveres màrtirs que van ser testimonis de la fe i que esperem que un dia puguin ser venerats com a beats al costat dels 7 ja beatificats l'any 2005, Josep Tàpies i companys. Posteriorment, i després d'una breu pregària, monsenyor Giacomo Pappalardo, canceller de la Congregació per les Causes dels Sants, va procedir a l'obertura de les 24 caixes que contenen per duplicat tota la documentació que s'havia recollit a la diòcesi d'Urgell. El procediment habitual ara continuarà fins que l'Església emeti el seu dictamen sobre la santedat d'aquests venerables preveres diocesans martiritzats. La Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola va celebrar la seva reunió número 240 els propassats 21 i 22 de febrer a la Casa de l'Església, a Madrid. Hi va participar monsenyor Joan Enric Vives i va estar presidida pel cardenal Ricardo Blázquez, arcabisbe de Valladolid. Fou l'última reunió de la Permanent del trienni 2014-2017 abans de la renovació de càrrecs que tindrà lloc a la propera Assemblea Plenària del 13 al 17 de març. A la Comissió Permanent, els bisbes van treballar, entre d'altres, diversos temes. Un informe sobre la situació de l'ensenyament de la religió a Espanya en el procés del pacte educatiu, elaborat per la Comissió Episcopal d'Ensenyament, que presideix monsenyor César Franco. El president de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats, monsenyor Joan Enric Vives, el nostre arquebisbe, va exposar les novetats que ofereix el document Nova Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis al do de la vocació presbiteral. Es va informar també sobre el procés de consulta a Espanya, sobre el document preparatori per la 15a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, sobre el tema els joves, la fe i el discerniment vocacional. També s'aprova l'actualització de les normes de la Biblioteca d'Autors Cristians i el temari de la propera Assemblea Plenària. Com és habitual, van rebre informació sobre diversos assumptes de seguiment i temes econòmics, a més de realitzar els corresponents nomenaments, entre els quals el nou director de Càritas Espanyola. Es completa la sessió amb la informació que van presentar els presidents de les comissions episcopals.
El proppassat dilluns, dia 13, Càritas d'Urgell va posar en marxa un pis d'acollida transitòria a la ciutat de Balaguer. Anem a parlar d'aquest innovador projecte a la nostra diòcesi d'Urgell. I ho fem amb en Josep Casanova, director voluntari de Càritas d'Urgell. Bona nit, Josep, i gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Hola, bona nit, i gràcies per convidar-me al programa.
El primer que hem de dir és enhorabona per aquesta iniciativa feta ja realitat. I també moltes felicitats perquè a Càritas d'Urgell no us canseu d'anar endavant i de fer ajudes i estar al costat dels més febles, dels que més ho necessiten. Com va néixer aquest projecte d'un pis d'acollida transitòria a Balaguer per part de Càritas d'Urgell?
Bé, aquesta idea del pis d'acollida transitòria, primer, en lloc d'explicar-ho perquè hem començat a Balaguer, va néixer d'unes necessitats o unes realitats detectades. Ens trobem molt sovint de que hi ha situacions d'emergència que requereixen tindre un recurs, com és en aquest cas una vivenda, que té caràcter sempre de temporal o de passarel·la. No? Uh-huh. Ja fa 2 anys vam fer una prova llogant un pis a Puigcerdà per contrastar i veure les dificultats i perfilar bé el projecte. A Balaguer, què ha passat? Pues bé, arrel d'una cessió d'una família, d'un pis, doncs, que ens l'han cedit per 10 anys, doncs llavors nosaltres vam dir, pues ara és l'oportunitat d'engegar aquest projecte, que aquest projecte té diverses diverses, diríem, dimensions. No solament és posar un agent en un pis, sinó també requereix i comporta una finalitat temporal, requereix, doncs, de preveure el fi d'aquesta temporalitat i de fer un acompanyament durant aquest temps. Per tant, no és una cosa que quede deslligada,
O sigui, no és que Càritas, concretament de Balaguer, doncs unes persones vagin allà, necessitem un pis i Càritas els hi posa, sinó que hi ha tot un seguiment, un acompanyament,
bueno,
una instrucció,
primer,
una formació.
Hi ha un treball de preparació, veure les circumstàncies que es donen perquè es pugui fer, perquè si no té vocació de permanència, no és un lloguer social, ni és un alberg, és una situació de molts tipus, que si a casa en parlem amb més detalls, llavors veure, primer, preveure quan estarà solventada aquesta solució, segona, mentrestant, es requereix pues, un treball d'acompanyament o de fer participar en algun projecte dels diversos que tenim a Càritas, no? Poden ser l'acollida, poden ser el laboral o poden ser altres tipus de coses, no?
Anem a veure, quines característiques hi han de reunir les persones que hi vagin a viure, aquest pis?
Bé, normalment pensem en famílies. Característiques. La característica té que ser de que això, quan entre, l'ideal és preveure ja quan sortirà, que moltes vegades potser no es complirà, no? Però, clar, si estem en un tema de maltractament, pues sabem que és a vegades una situació de 10 dies o de 15 dies. O una situació d'un desnonament o una problemàtica de lloguer, pensem que mentre s'està allí haurem de buscar un pis ordinari. Pensem en una situació de que hi ha un dèficit d'ingressos en una família, però hi ha una previsió de cobrar una ajuda. Pues llavors també hem de preveure aquest calendari de quan és possible cobrar aquesta ajuda. Estic explicant tres casos bastant, diríem, bastant típics. No... Hi ha situacions molt anòmales, sí. Vull dir, uns que han vingut de fora i que estan buscant feina i que tenen moltes probabilitats que en trobaran. Bueno, mentrestant els hi deixem el pis i llavors el que hem de fer un seguiment a veure perquè trobi la feina adequada. Però també li hem d'ajudar llavors a trobar la feina.
Clar.
O sigui, per això dic que no és solament el fet de col·locar o posar unes persones en un pis, sinó que és el fet també de a veure com els ajudem a resoldre la situació temporal. El pis pot estar sobreocupat, en cas concret de Balaguer...
Sí,
i caben...
com està aquest pis? Quanta gent hi viu? Quanta família?
En aquest moment hi ha una família de 4 persones, però hi pot cabre una família de 3 persones més. Sí, el pis està pensat perquè hi cabien, perquè és bastant gran, i poden cabre 2 famílies, no? I ens agrada aquesta idea, no?
Sí.
I mantenien tots els seus espais d'intimitat, però uns espais de comuns, com són la cuina, els lavabos, sanitàries i el menjador. Però l'altre, doncs, hi ha unes habitacions ja adequades i prou suficients perquè pugui funcionar això.
Quines són les circumstàncies d'aquesta família que actualment resideix en aquest pis d'acollida transitòria?
Jo en aquest moment no la sé.
No la sap.
Amb precisió no la sé. Això s'ha portat des de Balaguer i jo ja confio.
I estan vivint, però que Càritas els porta de la mà, els ajuda i està duent a terme el seu pla social, el seu
correcte.
Laboral.
O sigui, sempre hi ha d'haver un treball social, al costat d'una... diríem d'una acollida aquesta... diem transitòria,
Vostè, com a director voluntari de Càritas d'Urgell, que té molts projectes al cap i executa, i molta acció, quina és la seva perspectiva, òbviament, segurament de crear algun altre lloc o pis d'acollida, però què és el que vostè pensa per a aquests llocs d'acollida, en definitiva?
Bé, jo el que penso que quan parlem d'acollida hem de tindre recursos. I per això hem creat i estem creant aquests centres d'activitats que siguin espais d'acollida. Després també penso que a cada centre d'activitats que tenim en les poblacions més importants hi hauria d'haver un pis d'acollida transitòria, que al millor pot estar un temps que no està ocupat, no és l'objectiu que estigui sempre ocupat, perquè això són coses que surten així una mica sense cap previsió. Surten, apareixen i hi ha realitats doncs, de que et fan veure, de dir, si tingués ara un pis d'acollida d'aquests, ho tindria solventat. I aquesta és una mica la idea, Què fem amb això? Home, enfortim tot el que diguem al nostre programa d'acollida. I per enfortir aquest programa d'acollida hem de tindre recursos. També, dins d'aquest programa d'acollida, hi ha la idea, que jo crec que un dia o altre s'haurà de plantejar, de que almenys a nivell de bisbat de tindre un alberg de transeünts. Això seria, diríem, l'ideal. Són recursos que poden estar en un moment molt utilitzats, però en moments poden estar poc utilitzats. Però si els tenim i els gestionem bé, poden fer molt bona funció. I sempre pensem en una cosa, que al darrere de qualsevol projecte d'aquests hi té que haver un procés d'acompanyament que no s'acaba sol, que jo poso la família i...
Clar, això és molt important.
Desentenc, no. I també pot tindre les seves dificultats, perquè, clar, també se'ls demana uns compromisos de manteniment del pis...
Les despeses van a càrrec de Càritas, Balaguer?
No, les despeses van, les despeses van a càrrec de Càritas. Uh-huh. Les despeses del pis.
Sí. Una altra aigua, cosa... llum, impostos...
Sí, correcte. Uh-huh. Una altra cosa, segons la situació, que se li demani una col·laboració en el manteniment de les despeses. Però això ja depèn de cada cas.
Sí, sí, sí.
Si una estància més llarga, una estància més curta, si hi ha possibilitats d'un ingrés... Però l'ideal seria, o fora, que cada participant en aquest, diríem, projecte també col·laborés, encara que sigui simbòlicament, amb les despeses.
Sí, sí. Sí. I aquest projecte que li agradaria a vostè, segons ha manifestat, d'un alberg per a transeünts, això seria aniria gestionat per Càritas d'Urgell?
Sí, clar. Sí? Sí. Aquest seria, jo almenys penso, que si durant l'any a nivell de parròquies del nostre bisbat s'atenen unes 200-300 transeünts, bueno, el fet de tindre un espai que no cal que fos molt gran, vull dir, un alberg de 4 o 5 places, jo crec, i crec que la Seu és un bon lloc idoni.
A la Seu d'Urgell, pensa vostè? Eh?
Sí, perquè sempre penso una mica l'encreuament de carreteres i de països i d'històries, no?
Sí, sí, sí.
Sí que és veritat. Jo penso que Tàrrega té un alberg de transeünts, però hi ha una estació del tren, hi ha una carretera.
Sí, sí.
Mollerussa té un alberg de transeünts, també. A Lleida també hi ha una casa d'acollida. Uh-huh. Bueno, aquí també un alberg també és una cosa que s'ha de pensar bé. Requereix també un treball social, perquè no sols es tracta de dir d'acollir les persones que volen dormir una, dos, tres nits, sinó a veure què podem fer, com podem ajudar-les en el seu camí que han escollit.
Lògicament, això és el que caracteritza, entre altres factors i causes i coses, a Càritas, lògicament, si no, si es fos... No és un hotel.
No.
És quelcom més...
A Càritas tenim, crec jo, un gran repte, no? De passar del donar, el simple donar, sinó agafar la donació del que sigui i a partir d'aquí iniciar els processos d'acompanyament. No hi haurà Càritas si no hi ha acompanyament.
Clar, molt interessant. Per últim, ja anem exhaurint el nostre temps, volia demanar-li si, i si ens ho pot dir, clar, que si Càritas d'Urgell té previst de fer més pisos d'acollida transitòria al nostre bisbat.
Bé, la meva visió és que hi hagués un pis d'acollida transitòria en cada població, com he dit abans, que hi ha un centre de Càritas.
Molt bé.
La visibilitat del projecte Càritas té que anar acompanyant de recursos. Ara, el que n'estem en aquest moment, estem moguent, i penso que per bon camí, és la Seu d'Urgell. Si ningú ens l'ofereix, doncs l'anem a demanar-lo. Ja està. També és un bon moment per recordar que una manera de col·laborar amb Càritas, hi ha molta gent que té pisos mig abandonats, no, però els té buits, o no els té utilitzats.
O en desús, sí.
No sé, jo penso una experiència de Càritas Vic que tenen 15 pisos cedits.
15 pisos.
Per tant, també és una bona manera de la gent de col·laborar amb Càritas, de cedir un pis.
Que imitem aquest gest de Càritas Vic.
Per això estic convidant.
Sí, sí.
I a més, el que cedeix, nosaltres ja ens comprometem a mantindre'l, a reformar-lo, com s'ha fet a Balaguer. Aprofito, Balaguer també hi ha una experiència interessant, que la reforma i adequació del pis s'ha fet a través d'una acció comunitària que han participat des de l'Ajuntament, industrials i voluntàries, que han permès, doncs, abaratir el cost d'aquesta sí. millora d'aquest pis. I han participat en un projecte al mateix temps.
Sí. Doncs Josep Casanova, director voluntari de Càritas d'Urgell, d'aquí, com deia, de la nostra diòcesi, li agraïm moltíssim la participació aquí en aquesta entrevista del programa Església d'Urgell i repetim la nostra enhorabona i les felicitacions per aquest pis d'acollida transitòria a la ciutat de Balaguer.
Pues moltes gràcies per haver-me convidat. Bona nit.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I apropant-nos ja al final del nostre programa, saben vostès que tenim la secció Preguntes que ens fem sobre la vida de l'Església, sobre la comunitat cristiana i preferentment o sobretot es dona el cas de que són preguntes sobre litúrgia, perquè és veritat que sovint anem a l'Eucaristia i hi ha molta gent que no té una formació teològica, per tant, hi ha molts aspectes dels signes, dels ritus que es viuen a la celebració eucarística, per exemple, o d'altres celebracions, que desconeixem i per això que nosaltres tenim molt interès en el programa fer-nos ressò doncs, aquestes preguntes que aquesta gent senzilla que no ha tingut possibilitat d'estudiar la teologia doncs, conegui aquestes respostes que necessitem donar a preguntes que ens fem. La pregunta que ens fem avui doncs, també va sobre litúrgia i se la farem, com sempre, al nostre col·laborador, exquisit, el més puntual, disponible
exquisit.
De sempre.
Bé, sí, és massa, eh?
Déu-n'hi-do, un doctor en litúrgia. Tenim l'orgull de tenir un doctor en litúrgia que ens fa, que ens respon les preguntes.
A més de doctor, s'ha de ser doctor.
Sí. I a més, delegat de litúrgia del nostre bisbat d'Urgell. Sí. Per tant, agraïdíssims, mossèn Xavier Parés, per que sigui aquí amb nosaltres.
Molt bé, quina pregunta hi ha avui? A veure.
Doncs la pregunta és, el sant de la missa, s'ha de llegir o és preferible cantar-lo?
El salm responsorial, no?
Sí, salm responsorial.
Clar, lògicament.
El que va entre la primera lectura, sí. Per sobretot les celebracions del, sí. Festives del diumenge.
Sí, 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 sí. Els diumenges i cada dia els salms són per ser cantats. Per tant, el salm s'hauria de cantar sempre perquè són peces poètiques que s'han de cantar i amb el cant ha de ser un cant meditat, amb una meditació cantada, podríem dir, no? Sobretot l'antífona. De vegades, clar, no hi ha salmistes, els que formen la comunitat, no hi ha ningú que sigui un salmista que sàpiga cantar bé, llavors es llegeix, però l'antífona sí que es pot cantar sempre sí, molt sí. fàcilment.
La resposta que
la
es
resposta
fa.
La resposta, sí. Llavors, el salm responsorial és la resposta de la paraula de Déu.
Sí.
Escoltem la paraula de Déu i responem. Responem amb un salm, que també és la paraula de Déu, perquè el llibre dels Salms forma part de la Bíblia i, per tant, és paraula de Déu, també. Però és aquesta paraula que surt del cor de l'home per agrair Déu, per respondre a Déu allò que li ha parlat en les lectures, no? Llavors, al principi de tot, no n'hi havia de salm responsorial. L'inici de la litúrgia de l'Església, per exemple, el segle II, Sant Justí, et sembla que no parla de salms responsorials. Però després, Sant Agustí ja sí. Sant Agustí, en el segle IV, ja parla del salm responsorial i li dona molta importància. I posteriorment encara se li dona més importància, sobretot per la música. Va arribar un moment que els músics van potenciar molt el salm responsorial, sobretot els especialistes en cant gregorià. Era el cant gregorià que es deia gradual, també, perquè es cantava des de les grades del presbiteri. Es deia gradual i cantaven aquest salm. El Vaticà II, posteriorment, al nostre temps, li ha donat una importància encara més gran. O sigui que tota lectura va acompanyada sempre d'una resposta d'un salm i el salm responsorial forma part de la litúrgia de la paraula. tant els dies de diumenge i festes i solemnitats com també els dies ferials. També hi ha el salm responsorial. I aquest salm també a principis deia, com se deia abans, es deia cant interleccional. Interleccional, que vol dir entre lectures, sí. Entre lliçons, entre lectures, no? Però és més adequat perquè no és un cant, sinó que és un salm. És un salm el que es canta. Llavors, els leccionaris actuals, l'ordre Lectionum Missae, l'ordre de les lectures de la missa, doncs porten sempre aquest cant i diuen, ja en la seva introducció, que és un cant en participació del poble. Els prenotandes diuen que si el poble ha de participar, responent, i sobretot, si pot ser, cantant. Per això, de vegades, els dies de cada dia, potser no es canta tant, però els diumenges s'hauria de cantar sempre, sí, no? Això. I és aquesta, almenys l'antífona, menys l'antífona. I l'important és que hi hagi salmistes. Sí. Una de les coses que ens falta molt a les comunitats, hi ha gent que saben cantar, i que no ho sembla, però saben cantar, tenen bona veu, i s'hauria d'educar i fer uns bons equips de salmistes perquè els diumenges i sempre que pugui cantin el salm responsorial. Nosaltres, al nostre bisbat, tenim el salm responsorial de mossèn Cajigós a l'abast de totes les comunitats, que és molt fàcil. Sí. Un el canta i el poble el repeteix. No cal ni saber música, no?
Sí, sí.
I mossèn Cajigós, perquè és el nostre, el que cantem més aquí, en molts llocs de Catalunya i d'Espanya també, però hi ha molts altres llibres de salms responsorials.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Mossèn Xavier Parés, doctor en litúrgia i delegat de litúrgia del nostre bisbat d'Urgell, moltíssimes gràcies per aquesta resposta.
Gràcies a vosaltres, ja ho sabeu.
Bona nit.
Sempre que em necessiteu, a la vostra disposició.
Ens acomiadem de vostès amb aquestes dades d'agenda. Demà dilluns, reunió del Consell Presbiteral en sessió inaugural al Santuari del Sant Crist de Balaguer, a 11:15 del matí. I aquest dimecres, dia 1 de març, comença la Quaresma, els recordem. Dissabte proper, dia 4 de març, matinal de formació a Balaguer, al Centre Sant Domènec de Càritas, a 11:15 del matí. Tallers de formació per a catequistes. Està organitzat per la Delegació Diocesana de Catequesi. Gràcies, amics, amigues, per haver-nos acompanyat una setmana més. Gràcies també per sintonitzar la cadena Estel, Ràdio Principat. Els esperem diumenge vinent, si ho desitgen. Que tinguin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Cada dia, a 8:15 del matí, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món en la pau, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia, a 8:15 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Els amors fan l'amor. Les històries la història.
Vicent Andrés Estellés. Un amor, uns carrers. Llibre de meravelles. 1971.